Al matí, amb Raquel García.
Posem una activitat interessant per aquest diumenge 14 d'abril. Apunteu, des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia, al passeig de la plaça Major es farà una jornada sobre consum alimentari quilòmetre zero. Hi haurà parades, hi haurà tallers, botigues, xerrades, que ens explicaran els objectius de la Comissió Consum Quilòmetre Zero de la nostra ciutat. L'objectiu, estendre el consum responsable, potenciar també doncs, els productes de proximitat i apoderar la ciutadania en el seu paper com a consumidors responsables. I per desgranar el programa ens acompanyen en Miquel Serra, que és un dels organitzadors de la proposta. Bon dia, benvingut.
Bon dia, què tal?
I també doncs, en Feliu Madaula, que és membre del Rodal, l'ecobotiga i cooperativa. Bon dia
bon
i benvingut,
dia.
Que tindran una parada també en aquesta fira tan singular. Primer de tot, expliqueu-nos, Miquel, què és Quilòmetre Zero de Sabadell? Quins membres formen part de aquesta plataforma, no? I quina és la vostra filosofia?
A veure, Quilòmetre Zero és una comissió que en principi hi havia molta gent i que a poc se n'ha anat despenjant. Hem quedat aproximadament uns 11 més o menys, i el nostre objectiu és intentar apoderar la ciutadania perquè fem una mica de canvis en els hàbits de consum en general, no solament en els alimentaris, sinó en els energètics, en els bancaris, etc. La primera fira que vam fer va ser sobre energia, en la qual vam proposar i vam explicar com llegir una factura, com desgranar una factura, veure...
Que a vegades es necessita un traductor per aconseguir aquesta fita,
sí,
perquè
sí.
Déu-n'hi-do la complicació.
Sí, i a més hi ha alguns aspectes que tenen de les factures, com que a vegades paguem coses que van una mica llançades, perquè doncs, és tot una dinàmica una mica complexa. La qüestió és que vam convocar a empreses del país, distribució, producció i comercialització, Som Energia, CatGas, CatLlum, etcètera. Va fer venir el Cercle Català de Negocis i vam fer una xerrada matinal. Volíem fer fira, però vam tenir un molt mal dia perquè ens va ploure moltíssim i vam haver-ho de fer tancat. Però bueno, malgrat tot, estem força satisfets. Al matí va haver-hi un flux de gent constant entrant i sortint i les xerrades van ser molt interessants, van explicar aspectes molt interessants de com llancem els diners amb l'energia i ens cobren per una energia que no consumim. I, bueno, i a partir d'aquí doncs, hi va haver gent que va fer el canvi de grans companyies a companyies molt més locals. I seguint el fil d'això, llavors va dir, bueno, doncs ja hem fet energia, doncs ara toca un segon sector, alimentari, que és molt més complexa, perquè l'energia és més senzilla i més focalitzada, i aquí és molt més complicat, ja que tenia en compte productors, però a més tenim tres sectors, l'agrícola, el ramader i el del peix, tenim l'equilibri, tenim sostenibilitat, tenim economia, tenim llocs de treball, tenim... Bueno, és molt més complexa de construir.
Clar. Serà una jornada igualment que l'any passat de conscienciació, de reivindicació,
correcte,
de visibilitzar, no? En aquest cas en el sector alimentari. Podríem dir, o es diu molt, que som el que mengem.
Sí.
Per tant, què hauríem d'ingerir per guanyar doncs, en salut i en tots aquests valors que vosaltres proposareu? Perquè suposo que aquesta serà la idea, no?
No ben bé. O sigui, nosaltres anem més... O sigui, a veure, evidentment, quan parlem de menjar també parlem de salut, és obvi. Però volem incidir més en el fet de que, per exemple, comprem taronges a Sud-àfrica quan aquí en produïm i les que produïm aquí les enviem a l'Europa Central. Sembla una mica un contrasentit. Per què passa això? Perquè hi ha una sèrie d'interessos a la distribució que fa que s'emportin comissions de comprar-les fora d'aquí.
Impostos.
I les que venen d'aquí s'emporten comissions a vendre-les fora d'aquí.
amb tot l'impacte que té, no? Pel medi ambient, també socialment.
Correcte.
I tot això és el que vosaltres...
Malmet llocs de treball, no hi ha valor afegit... I a més, una altra qüestió. El producte de la terra és on has nascut. Té el component de la terra. Per tant, és l'aigua amb la que rega, és la pluja que hi cau, són les mans que ho conreen, és la pròpia terra, els components que té aquesta terra, en el cas dels productes de fruita i verdura, però la taronja que ve de Sud-àfrica és una terra diferent, és una aigua diferent, és un entorn diferent, una temperatura diferent, i a més el carreguem amb un transport, amb una contaminació, etc, etc. I això és el que intentem conscienciar, de que realment, o sigui, podem ser sobirans alimentàriament. O sigui, aquest és una mica l'objectiu, no?, de la fira. Uh-huh. Demostrar que en certa manera podem ser, si no 100%, si podem ser bastant sobirans en l'alimentació.
Sí, que almenys som optimistes i ho podem aconseguir. Ara és aquí a la fita, no? Hem de veure com. Perquè, clar, en els darrers anys, no?, podríem dir que hem anat incorporant valors com el tema de l'ecologia, la proximitat, el comerç just, que fa temps ni ens ho proposaven ni en pensàvem, no? Però la realitat és que encara són pocs els que aposten per aquesta militància, no?, per aquest sobiranisme alimentari. Per què? No sé si és per culpa, doncs, del preu, de la competència, de que encara manca, doncs, aquest compromís, educació. Què és el que està fallant?
Bé, en principi nosaltres creiem que s'ha de tenir en compte des de la producció fins al consum i ser clar, com dèiem ara, tots els eslabons que hi ha, totes les baules d'aquesta cadena alimentària. Ser conscients que si nosaltres volem saber el que mengem, necessitem conèixer la traçabilitat d'on ve l'aliment i com s'ha fet aquest aliment, com s'ha produït. I precisament a les xerrades ens explicaran, doncs, els passos que hi ha entre la producció i el consum. Ve el Pep Tusson, que ha fet un estudi sobre la sobirania alimentària, uh-huh, i demostra que canviant la dieta, sent nosaltres conscients de consumir d'una determinada manera, podem ser bastant sobirans a nivell de país per alimentar-nos dels productes que fem aquí. I això té moltes avantatges, perquè, com dèiem, els impactes de portar productes de l'altre lloc del món cap aquí, de la manera que es produeixen i de l'explotació que es genera tant en el territori però també a les persones, doncs n'hem de ser conscients. I com deies, doncs, aquests valors es van incorporant des del comerç just, doncs, sent conscients de que s'ha de produir, doncs, respectant uns drets laborals, fins a tenir producte proper, perquè el que estàs fent és conèixer i confiant en la persona que coneixes que fa la producció i que t'està alimentant, i a la vegada t'està permetent, doncs, valoritzar aquesta agricultura, aquesta producció de proximitat que tant ens fa falta a nivell local i a nivell català. Nosaltres precisament ens diem el rural perquè de forma col·lectiva les persones que es van apuntar per crear aquesta cooperativa es van donar diferents possibilitats, però el nom que va ser més consensuat i valorat va ser el rural, per posar en valor aquest rural de Sabadell que pugui produir aliments que no, ja sabem que no ens podran autovestir a la ciutat, però en part poder arribar directament del productor al consumidor i crear aquest vincle de confiança i de coneixement i saber quins productes són de temporada i consumir el que és realment d'aquí i de temporada. I amb això hi estem treballant.
Això requereix un canvi de xip, no?, en el consumidor, però probablement aquesta proximitat, aquesta personalització seran dos requisits que cada cop valorarem més i que ens ajudaran, no?, a marcar, doncs, aquesta revolució alimentària que proposeu vosaltres.
Bé, és que, o sigui, crec que moltes vegades la ciutadania tenim poca informació, perquè els que més interessats en no donar-nos-la són les grans corporacions, les grans cadenes d'alimentació i de distribució. Llavors, no, és que un exemple, venen porcs d'Holanda molt petitets, els engreixem aquí i tornen a baixar cap a Holanda. Per tant, vol dir que tenim la capacitat de producció, però en canvi el consum no es fa aquí. Però sí que tota la deixalla es queda aquí. Una anècdota, eh? Però això passa massa vegades, això. Si nosaltres produïm aquí, passarà com moltes altres indústries. Quan tu produeixes en el territori i hi ha un consum d'un determinat producte, en aquest cas estem parlant d'alimentació, però podríem parlar de molts altres sectors, es genera I+D. Si hi ha, es genera investigació i es genera valor afegit, i el valor afegit genera riquesa. Clar, si aquí només ens dediquem a fer la part bruta, la investigació no la tenim aquí, està en una altra banda. Per tant, o sigui, hem de menjar bé, hem de menjar de casa, hem d'explicar que és possible, i hem d'explicar que si a més ho fem aquí, tindrem valor afegit.
Clar.
Tindrem llocs de treball de més qualificació.
I que hem d'aprendre que no podem menjar tots els aliments durant tot l'any, no? També...
Això una... serà molt més complexa, però
això
sí.
Això serà complexa, sí, però és sí. Un dels requisits, no?
Sí,
també.
Sí, sí, evident. Sí, sí. Nosaltres, precisament, editem un calendari que s'ha tret del Departament d'Agricultura, Alimentació, Ramaderia i Pesca, que marca doncs, quines són les temporades dels aliments, i hem d'anar treballant això, anar sent conscients que no tot l'any pots menjar de tot, perquè els aliments, com deies abans, doncs també ens poden generar un benestar, una salut, i hi han aliments apropiats i adequats a cada temporada. Per tant, hem de ser conscients d'això, s'està treballant, hem fet nosaltres doncs, tallers de cuina, hem fet xerrades, i una mica la fira és perquè les persones al carrer se la trobin i puguin doncs, descobrir, si no ho tenien clar, aquesta possibilitats, i que són possibilitats reals, que s'estan duent a terme. Hi haurà, doncs, entre les parades, diferents diversitat d'ofertes, des de material de sensibilització fins a la Fundació Miquel Agustí, que doncs, està treballant tot el tema de millorar espècies doncs, tradicionals o locals perquè siguin...
Recuperar
doncs...
llavors, no?, d'aquí, sí. Autòctones, per, clar, per potenciar-les. Quines altres? Anem desgranant una mica. Si us sembla, comencem primer amb les xerrades i després anem també i conferències i després anem pels tallers, que també hi ha alguns que ens han cridat l'atenció, que fins i tot hi ha algunes propostes pels més petits de casa. Quins us agradarien destacar de les conferències? O perquè tot comença a partir de les 10 del matí, s'allarga fins al migdia. Quins temes hauríem d'anar doncs, a comprendre, a entendre i a valorar? Què ens proposeu? Miquel.
Bueno, un dels primers seria, en el cas de Sabadell concretament, la municipalitat que ens expliqui què en pensa o quins projectes té pensats o previstos, si és que els té, per ajudar a la sostenibilitat. Nosaltres som una ciutat d'un tamany mitjanet, envoltada de bosc i de terra. Bueno, hi ha alguna idea d'aprofitar això, aquest valor que tenim, que és propi, eh?
O sigui, en aquest rodal que tenim, sí, no? Que som afortunats d'encara tenir aquest rodal,
clar.
O fins i tot de potenciar horts urbans a dins de la ciutat, no? També bueno, seria un altre dels temes importants,
és una possibilitat.
Sí, sí, tot el que és la possibilitat de fer horts i vegetació comestible és un valor, i és a més de complaent, perquè és una satisfacció veure com creixen els aliments, pot tenir també valors terapèutics i socials de relació amb més persones i amb l'entorn i a nivell de població. En aquest sentit cal dir que hi ha el parc agrari i que també és un element doncs, que pot jugar un paper en tot aquest procés, i de fet ho està fent. Vull dir, hi haurà vi del parc agrari que es podrà doncs, també catar amb un taller que es farà de vins. Hi haurà també la fundació, com dèiem abans, Miquel Agustí, que doncs, ha treballat la ceba de Sabrell, ha treballat el tomàquet, que ha creat el tomàquet Montgrí, que és doncs, una selecció de tomàquets i de temporada, que estan treballant també cuina del Vallès i restaurants de la ciutat. Per tant, és molt important anar teixint aquestes aliances i aquest coneixement, i anar provant coses que realment es poden valorar i apreciar. És a dir, que segur que amb el consum que tenim aquí a la ciutat podem fer viable que tots els camps que ens envolten estiguin en plena producció i donguin valor al nostre entorn. I a nivell de consum el que pretenem és doncs, que hi hagi també comerços locals i en aquest cas nosaltres grups de consum organitzats que puguem doncs, facilitar aquests productes i aquesta consciència, aquests productes valorats i que tenen aquestes característiques diferencials a totes les famílies, és a dir, facilitar l'accés d'aquests productes.
I un altre taller que penso també molt interessant és el de la... Espera't un moment, que he perdut el fil. Aquí, de la Laia Tresserra, de la cooperativa Opcions, que precisament ens explicarà com podem superar els obstacles per poder consumir de proximitat.
Quins són aquests obstacles?
Bueno, això ens ho ha d'explicar ella.
Però segur que vosaltres en sabeu, no?
Bueno, moltes vegades es parla del preu.
El preu, jo és el que us anava a dir, moltes vegades
ja,
el preu, no?
Però oblidem una cosa quan parlem del preu, i amb això voldria acabar de reomplir una mica el que ha dit el Feliu, no? O sigui, encara no tenim clar, des del punt de vista sanitari, quin impacte té el fet d'estar menjant els mateixos aliments durant tot l'any. Si els aliments tenen una estacionalitat, des del punt de vista de l'econínxul, és per algun motiu. Llavors, això, quina petjada representarà?
Quina repercussió té?
Quina repercussió tindrà? O sigui, jo puc estar menjant realment faves tot l'any? És bo pel meu organisme? O sigui, el meu organisme, diguem, resoldrà durant tot l'any, estiu, hivern, tardor i primavera, menjar faves? O és que realment només hauria de menjar faves quan es produeixen perquè em generaran una aportació energètica que és la necessària en aquell moment?
Clar.
I aquest impacte no el tenim quantificat. Igual que el del transport, moltes vegades no el quantifiquem, dient, no, és que les taronges van a 90 cèntims. Perdona, però... I les vegades que has d'anar a l'hospital o la sanitat que tens que has de pagar per culpa de que l'haver-hi molta més contaminació, l'aire està pitjor, mira Barcelona, com ha d'estar posant mesures ja dràstiques per començar. Una notícia d'ahir curiosa, Londres cobrarà 14 euros diaris per poder circular pel centre de la ciutat. Diaris, eh? Qui no els pagui no podrà circular, per poder rebaixar la contaminació que tenen. Això quin impacte té? Si li sumem els 90 cèntims de la taronja, l'impacte d'això, l'impacte sanitari, els sous mal pagats, etc, etc, la quantitat de carreteres que hem de fer perquè puguin venir els camions i totes aquestes històries, potser la taronja no ens surt a 90 cèntims. Al final, de millor resulta que ens surt a 2 euros la taronja.
És que el preu de l'alimentació no té en compte tots els impactes que genera procés. I és un preu que es diu polític o que és de competència, a veure qui l'ofereix més barat, però s'hauria de veure els aliments que tenen unes determinades condicions i uns determinats valors, doncs quin és el preu just per pagar aquests aliments. I tenir en compte que en una societat avançada com la nostra occidental ens podem permetre doncs, consumir productes amb un cost, si pot ser igual, però si ha de ser una mica superior, doncs també ho permet, perquè el cost que es dediquem a l'alimentació cada cop és menor a nivell de societat, doncs ara estem al voltant del 17% de les despeses d'una família amb alimentació i abans era molt més. Per tant, no és cap disbarat haver de pagar un producte alimentari amb un preu que ens sembla una mica superior al del mercat convencional. Tot i així, hem de refutar que això es passa, perquè si vas directament del productor al consumidor, pots pagar un preu adequat en el qui produeix i el consumidor obté un producte a un preu ajustat, a vegades inclús inferior al preu que es troba en els comerços.
Deixa'm afegir una cosa més. A més, protegim el paisatge. Perquè, clar, el paisatge, si s'abandona, què passa? Tenim incendis. El bosc, si s'abandona, en canvi, vull dir, si el terreny el fem servir, doncs hi ha el mix entre el terreny agrícola i el bosc queda més net i per tant el risc d'incendis es redueix i per tant les despeses per l'altra banda també es redueixen.
Clar, hem parlat molt del paper de la responsabilitat de nosaltres, sí, com a consumidors, però sí, la pregunta ara és quin paper juguen les administracions públiques, si és que n'han de jugar alguna en tot aquest tema. Perquè també em sembla que hi haurà una xerrada, no?, en aquest sentit també del Pere Muñoz, del Servei de Sostenibilitat de l'Ajuntament de Sabadell, sí, que parlarà també de la sobirania alimentària. Quin paper juguen? Les administracions ho haurien de jugar.
He començat parlant d'ell precisament, perquè això t'hauria d'explicar una mica ell, no? Jo sap que la ciutat té molts fronts a resoldre i bueno, tampoc sabem exactament quina és la prioritat que té en aquest moment a l'equip que hi ha. Això ens ho hauria d'explicar ell, perquè nosaltres coneixem.
Haurem d'anar-hi.
Quin és el projecte?
Haurem d'anar-hi, que ens ho expliqui, sí, no? Que és una de les conferències que es,
sí,
faran.
Sí, correcte.
De tota manera, jo vull dir que ell, digues, és tècnic i això també depèn dels polítics. I, per tant, aquí les formacions polítiques, recordo que abans de les eleccions de 2015 a la Unió Excursionista es va fer una taula rodona, tots es van comprometre a una sèrie de propostes que se'ls va plantejar des de la ciutat, de diferents entitats, i no totes les propostes que es van plantejar s'han dut a terme. Sabem que és dificultós determinades actuacions, però sí que cal dedicar-hi recursos i una voluntat decidida per avançar en temes de producció local agrícola, uh-huh, i també amb el consum de productes locals. I un exemple són els menjadors escolars, els menjadors col·lectius. Hem estat batallant molt de temps perquè aquest consum, que és compra de l'administració i que són diners que venen de l'administració i que paguem tots, doncs es destinin a afavorir el producte local, el consum de productes propers, i alguna cosa s'ha fet, però encara hi ha molt camí a recórrer.
Encara ens queda molt per avançar. També m'agrada molt els tallers que fareu, que hi ha alguns fins i tot infantils, no? Perquè potser, sí, nosaltres, però les noves generacions, cada cop, doncs jo crec que també estan més conscienciades, no? Tant en el tema del reciclatge com amb l'alimentació als petits. Expliqueu-nos quins tallers fareu.
Bueno, en Valero farà un taller de pa, ensenyarà als nens com fer el pa,
que segurament molts quedaran ben parats, no?, de com es fa el pa,
sí, no,
perquè hi ha molts processos d'aquests que els nens,
sí, suposo que el farà, que el facin amb les mans, per tant els nens podran fer allò que els agrada tant, que és merdejar, toquetejar i tot plegat,
i divertir-se,
clar, exacte. Llavors també tenim l'Adrià Garriga, com deia abans el Feliu, ens farà un tast de vins. Abans d'això farà un taller de taps de suro també pels nens, doncs, perquè doncs, vegin com fer-los o com, uh-huh, com utilitzar-los. A última hora hi haurà la Supercopera farà un taller que em sembla força interessant, que és com poder reaprofitar els aliments, allò que ja feien les iaies, dels sobrants fer croquetes, de la fruita que està molt madura fer melmelades,
cuina d'aprofitament, de reciclatge, que li diem nosaltres al matí, sí, aquí els dilluns al Tothom a Taula amb el Josep Maria. Un cop al mes també donem algunes d'aquestes receptes, sí, que són molt interessants, sí, per, sí, doncs, aprofitar i no fer aquest malbaratament.
Una cosa que no està en el programa perquè s'ha pogut fer posteriori, no sabíem si era possible, i també ens farà falta que el sol acompanyi, però hi haurà un taller de cuina solar, és a dir, que, sí, amb unes paràboles, sí, sí, es cuinarà algun tipus, sí, de menjar, i es veu que d'aquesta manera l'energia solar també serveix per cuinar.
Doncs amb un munt de propostes, Déu-n'hi-do, esperem que hi vagi molta gent, sí, esperem doncs, que desperteu l'esperit crític, que sacsegeu consciències i que doncs, entre tots i totes anem canviant la nostra manera de consumir, no? Ens fem més responsables i també doncs, així segurament les administracions i els polítics també s'implicaran molt més en aquests reptes que ens proposeu.
Tots hem d'empènyer.
Tots, entre tots, no? La suma, sí, de tots, sí, així, sí, és l'única manera d'aconseguir-ho.
Sí, sí.
Moltíssimes gràcies a tots dos.
Gràcies.
Gràcies.
Que vagi molt bé, bon dia.